és la 1:05.
Fil directe.
Bona tarda. Avui el fil directe és directe i de llarga distància. El programa el farem amb una connexió Catalunya-Ginebra perquè el convidat que tenim no pot desplaçar-se per raons prou conegudes. Eva Algarra, des de l'estudi 6 de Ràdio Ginebra, ens presenta el convidat i el tema d'avui.
Gràcies, Cristina Ferrer. Molt bona tarda des de Ginebra. Evidentment, avui el nostre convidat és un convidat d'excepció. Fer un programa amb una persona com Xavier Vinader és realment emotiu, és excepcional. Xavier Vinader ens acompanya avui. Com sabeu, va ser condemnat a 7 anys de presó acusat del delicte d'imprudència temerària. Després en parlarem d'aquest tema. I explicarem també una mica la mecànica del programa d'avui. Als estudis de Barcelona tenim Enric Sopén, el nostre periodista convidat, president de l'Associació de la Premsa de Barcelona, i l'hem triat amb ell com a periodista perquè d'alguna forma ens representa a tots els periodistes. Enric Sopén, bon dia.
Bon dia, salutacions des de Barcelona.
Gràcies. També, com sempre, els nostres oients poden fer les preguntes que desitgin al nostre convidat, a Xavier Vinader, al telèfon 322-4914 de Barcelona, 93-322-4914. Podeu trucar allà i fer les preguntes a Xavier Vinader. Xavier Vinader, benvingut. Moltes gràcies. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Poder comencem introduint el tema, però que sigui el mateix Xavier Vinader. Xavier, per què et van condemnar a 7 anys de presó?
Bueno, em van condemnar de forma formal a 7 anys de presó perquè jo en el novembre de l'any 79 vaig realitzar una entrevista a un expolicia nacional que es diu Francisco Ros Frutos, i en un moment determinat va considerar que tenia que explicar tota una sèrie de coses que havia viscut, una sèrie de irregularitats que havia viscut en els seus anys de servei en el País Basc. Aquest expolicia va explicar la utilització d'elements i grups d'extrema dreta, de l'extrema dreta basca, per realitzar atemptats a un costat i altre de la frontera franco-espanyola. Bueno, van ser un reportatge amb 3 capítols que es va publicar a la revista Interviu, i algunes setmanes després, jo crec que 3 o 4 setmanes després, es van produir 2 atemptats d'ETA militar que van produir la mort de 2 de les persones que apareixien en els articles. Bueno, d'una de les persones que apareixien nomenades en l'article. La segona, contràriament a el que s'ha dit i repetit a la premsa, mai va sortir anomenada, es citava només el bar del qual era propietari, i això va provocar un processament de l'Audiència Nacional encapçalat pel jutge Barón Cobos, en el que se'n va acusar de possible inducció a l'assassinat. Aquest va ser un començament de la història.
Què va sentir Xavier Vinader quan va veure que havien assassinat aquesta persona?
Bueno, et diré en concret les circumstàncies. En Jesús García, que va ser la primera persona que l'expolicia anomenava com un dels jefes de comando que actuava en el País Basc, penso que l'atemptat es va produir el dia 5 o 6 de gener. Llavors, en aquell moment jo estava preparant les maletes per marxar a Afganistan, a Kabul, perquè amb la meva revista havia decidit enviar-me a cobrir la invasió d'Afganistan. Evidentment em va sorprendre moltíssim, em va traumatitzar bastant, i vaig comprendre que era una cosa greu, però absolutament vaig pensar que tenia cap mena de relació amb els articles. Aquesta persona era prou coneguda en la seva localitat, a Baracaldo, com una persona d'extrema dreta. Era ex-jefe de seguretat de Fuerza Nueva en aquella localitat. Era una persona que s'havia distingit per el seu radicalisme amb idees d'extrema dreta. No se n'amagava pas. Havia sofert inclús amenaces i tentatives d'atemptat abans que apareixessin aquests articles.
Creu Xavier Vinader que va actuar amb rigor periodístic?
Home, jo crec que sí. En principi perquè jo vaig calibrar la informació que en un moment determinat em va facilitar en Francisco Resfutos fins a tal punt que vaig realitzar l'entrevista davant d'un notari a Barcelona. Em refereixo, jo no crec que hi hagi massa periodistes que facin entrevistes davant d'un notari. Jo vaig dir que allò tenia que costar un acte notarial perquè en un moment determinat això es pogués utilitzar davant de la justícia, davant de les autoritats policials. Jo penso que sí, tota la informació que va facilitar l'expolicia, en principi era un exmembre de les forces de seguretat, això donava una certa garantia, no era qualsevol que havia explicat qualsevol cosa, sinó una persona amb un carnet professional i amb un uniforme amb una època, va ser verificada per un costat i altre, o sigui, es van verificar tots els datos. Jo vaig encarregar d'escriure en un determinat article, va haver-hi un equip de periodistes d'interviu que va estar diverses setmanes sobre el terreny verificant un per un les informacions. Absolutament el processament que m'ha portat a estar condemnat a 7 anys de presó i a no poder tornar a casa meva a Barcelona en aquest moment no ha sigut mai un processament per informacions falses. Vull dir, no ha sigut posat mai en dubte pels jutges de l'Audiència Nacional les meves informacions. Han sigut posat en dubte, ha sigut processat les possibles causes d'aquestes informacions.
Atenció, Ginebra, aquí a Fil Directe tenim ja una primera trucada d'una persona que vol fer alguna pregunta a Xavier Vinader.
Endavant. Des d'on truqueu, sisplau? Atenció. Cristina, en tot cas pots donar pas tu a aquesta trucada?
Sí, quan vulgui pot fer la seva pregunta. Des d'on truca, per favor? Bé, no, hi ha alguna dificultat per introduir la pregunta, però a més del telèfon aquí a Barcelona tenim Enric Sopen, el periodista convidat, que potser també fora hora de que intervenís ja en el programa.
Xavier, una gran abraçada.
Una gran abraçada, Enric.
Enorme, eh?
Enorme, a pesar de la distància.
A pesar de la distància. Escolta, jo el que et volia dir abans de res és que, malgrat la distància, el teu cas, i tu ho saps, segueix viu i ben viu entre tots els professionals de la informació a Catalunya i arreu de l'Estat espanyol. També continua viu i ben viu entre tothom, ciutadans de tota mena que estimen la llibertat d'expressió, i que no et desanimis, company, perquè tornaràs. D'acord, Xavier?
No saps l'alegria que em dóna sentir-te dir aquestes coses.
I les dic de debò, perquè no són paraules. És a dir, alguns desitjarien que el teu cas s'arxivés, que s'oblidés, i no ho aconseguiran. No ho aconseguiran fins que tornis entre nosaltres i puguis exercir de periodista com l'has exercit sempre. Que sàpigues que el teu cas està ben present, que estem fent nombroses gestions a tots els nivells perquè sigui donat pel govern espanyol l'indult, és l'únic camí que dins d'Espanya tenim, i tu ho saps, que hi ha moltíssima gent que s'està solidaritzant amb la petició d'indult que està promovent des de fa diverses setmanes l'Associació de la Premsa de Barcelona, i que algun dia haurà de contestar, encara que no vulgui, el govern de l'Estat espanyol. Que sàpigues també que entre les peticions d'indult consta la del president de la Generalitat, Jordi Pujol, i també la de nombrosos polítics de tota mena, per exemple tots els diputats del grup socialista al Parlament de Catalunya. En fi, Xavier, que no et desanimis, ja sé que les paraules costen d'entendre, sobretot quan estàs patint el cas que tu estàs patint, però no et desanimis perquè comptes amb la solidaritat activa de debò de tots els teus companys de professió de tot Espanya, i també repeteixo, de tothom que sap que el teu cas és un clar atemptat contra la llibertat d'expressió. Això ho entenem tothom. Com estàs, Xavier?
Bé, estic, com comprendràs, angoixat. Bueno, ha sigut un any dur, no ha sigut un any bo per a mi, jo penso. Ha sigut un any de forçat a l'exili, pendent amb aquest gran interrogant. Jo penso, a vegades m'imagino una mica tot aquest espai de temps com un llarg túnel, no?, que no es veu la sortida. Jo estic disposat a continuar endavant, i perquè no em sento sol, perquè realment això que dius és veritat, em sento realment encoratjat amb la solidaritat professional, amb la solidaritat política de molta gent, amb la solidaritat popular. Llavors, penso que evidentment s'haurà de donar una resposta a la meva situació, s'haurà de buscar una sortida, que és totalment antilògic, incongruent, que amb un periodista, vull dir, que ha tingut tota la vida aspiracions democràtiques, en una situació de real democràcia en el país, se'l continuï tenint obligat a viure fora d'ell.